12 i 5, com esteu? Bon dia, Ivan San Antonio, com estàs?
Bé.
T'ho vas passar bé, punyetero, la setmana passada al Camp Nou, amb el que t'hi jugues especial que vam fer des d'allà.
Home, va ser maco, va ser un dia molt maco.
Com ho vas viure? Què et va semblar? Reconeixible? Completament diferent? Quina sensació vas tenir?
Sí, he tingut diferents sensacions a mesura que passa el temps, perquè quan hi vaig entrar va ser com una explosió d'alegria, allò, hòstia.
Clar, després de 2 anys i pico.
Clar. Dius, que guapo, no? I sense la tercera graderia, molt reconeixible. O sigui, dius, això és el Camp Nou. I després, quan ha anat passant el temps, he pensat, dic, hòstia, 1.500 quilos, eh? Dic, ja sé que falta molt.
Potser ha sortit un pèl car, no?
I el que he vist són cadires noves. No, que no vull posar aigua al vi, perquè, de veritat, estic convençut que quedarà un estadi meravellós i serà un dels estadis més macos del món, segur, i a més amb una personalitat pròpia que manté l'essència de mitjans, però no ho sé, l'haig de veure acabat.
No pots fer una idea. Sí. Santi Ovalle, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Adrià Soldevila, què tal, bon dia?
Què rius, ja rius?
No, perquè si la gent posa l'streaming
sortirà ara.
Correcte, és el cantant d'Offspring.
Ja li agradaria el cantant d'Offspring cantar com... No, és broma.
Tocar la bateria com tu, no?
Podries explicar...
Bueno, potser sí, que ell...
A l'audiència que no està veient l'streaming ara mateix, podries explicar-li quina és la situació del teu cabell?
He complert amb la promesa que li vaig fer a Xavi Saissó.
Sí, senyor, que el tenim aquí, ara el saludarem, el Saissó.
La proposta de Xavi Saissó, que es va acceptar, amb la qual també la Mireia va participar-hi, que és la meva parella, i
tinc
el cabell tenyit de blanc.
La promesa era que es tenyiria si veia guanyar el Milan en directe.
A San Siro, que feia 14 vegades, 14 partits seguits a San Siro, que no guanyava.
El meu cunyat, que és milanista, li vaig explicar la teva història, em va dir, digue-li a aquest desgraciat que no hi torni.
I vaig tornar i vam guanyar.
I va guanyar el Milan i Adrià Soldevila, que és un tio de paraula, ha complert la promesa i va tenyit de... Això és un blanc perla, això? Gris perla, com es diu?
No sé com dir-lo.
Blanc.
Clar, és que vas passar per un procés de dos decoloracions, no? Primer et va quedar d'un color groc...
Groc pollastre.
Pollastre.
Sí.
I ara...
Ja, la fotografia hi és, el grup de la ràdio, la fotografia del groc pollastre.
Jo, si guanyem la Champions, m'ho faré.
Sí o no?
Sí.
Va, no ho puc creure. Estàs fent una aposta aquí en directe. Són les 12 i 8 minuts en directe que t'hi jugues.
Tampoc no estic fent una gran aposta.
Aquest color o blaugrana?
No ho sé, si el que vulgueu.
Va, torna-ho a dir, que quedi net, que quedi net. L'aposta d'Ivan San Antonio, el que t'hi jugues.
Si el Barça guanya la Champions... No, mira, t'ho diré... Quan el Barça guanya la Champions...
Vale. O sigui, val per totes les temporades. Si passa d'aquí a 5 anys, que esperem que no, que passi
espero
abans...
Espero i desitjo que pugui ser aquest any.
Vale.
Però quan el Barça guanya la Champions, em faré una història d'aquestes.
Et faràs algun tipus de...
Sí, perquè a més m'agrada.
Offspring.
El Xavi Saissó que es vagi preparant, eh?
A veure, espera, que s'acosta aquí a la taula. A veure, Xavi Saissó, què tal? Bon dia. Això no estava previst, però és igual.
Jo, com que sóc un tio legal, vull dir, i estic orgullós de que l'Adri hagi complert la seva promesa, doncs ara em toca a mi apetxugar el que digui l'Adri, per tant...
Pensa-t'ho bé. No,
que s'ho pensi bé.
Ho tinc pensat ja, eh?
Espera. Assumeixes el repte...
Sí.
D'una contrapromesa, eh?
Sí, home.
Ivan San Antonio va al seu rotllo, va cantant aquí Offspring.
S'ha de ser legal en aquesta vida.
Però deixa'm fer una cosa. És que avui tenim convidat el nostre infiltrat a Madrid, que és el Rafa Cabeleira. Rafa, què tal? Muy buenas.
Hola, bons dies, bon dia.
Bon dia, que l'estem veient, també, a l'streaming, el Rafa Cabeleira, si poseu la imatge del programa.
Doncs el Rafa té una bona tofa per fer alguna cosa, també.
Tu quieres hacer alguna promesa, Rafa? Hay algo que quieras...
Bueno, yo el año pasado, en el Hoy por Hoy, le prometí a Ángels que si ganábamos la Champions me tenía como la minja mal y mantengo la promesa. De todas formas, está bien que en lo de Adrián haya intervenido su pareja, porque este verano en el Barça hemos visto los problemas que han tenido algunos con sus parejas con estos cambios de look, ¿no? Alguno ha tenido que cambiar de un día para el otro.
Ha habido alguna crisis.
Sí.
Pero entonces tu promesa se mantiene para esta temporada, ¿eh?
Absolutamente.
Sí, el Barça...
Y para Iván yo creo que una buena promesa sería hacerse el corte de pelo de Vinicius.
Ah, mira, no está mal.
Pero,
¿aceptas o no?
Pero Vinicius te pelo polla, ¿no?
Bueno, va, deixem-ho aquí. Xavi, la contrapromesa que li vol traslladar Soldevila a Xavi Saissó. Tu has dit qualsevol, eh?
Sí,
qualsevol, l'acceptes qualsevol.
No ens passarem perquè és difícil que succeeixi.
Bueno, a veure...
Si la penya arriba a les semifinals de la Copa,
De la Copa?
De la Copa.
Però,
vale.
Com
si la penya... Home, no, 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 és que la final és complicada.
Cosa més estranya, si la guanya. A veure,
si la guanya, ara ens ara caminant.
T'he de dir que és poc ambiciosa.
No, és poc ambiciosa. Primer s'ha de classificar. I després arriba a les semifinals. Si arriba a les semifinals de la Copa, el teu cabell passa a ser verd i negre.
Accepto.
Bravo!
Doneu-vos la mà, perquè si no, no hi ha promesa possible. Aquí està la encaixada de mans en directe.
Verd i negre, fins que duri.
Bueno, fins que duri. Sí, bueno, clar. Sí.
Això, quan ho sabrem, més o menys? Això
ho sabrem el mes de febrer. Semifinals, eh?
Semifinals.
Molt bé, doncs aquesta és la contrapromesa de Xavi Saissó i Adrià Soldevila, després de que el Solde complís la seva part i es tenyís d'aquest gris perla després de veure guanyar el Milan.
Has de parlar amb Ricky Rubio. Ara,
ves tirant dels teus contactes.
O Valle, tu què? Els veus de Rosita?
Sí, jo no, de moment no. Tu vols fer alguna promesa, Valle?
Jo, de què? A mi, jo no tinc ningú interès. Ja us ho fareu vosaltres.
Promesa feta. Solde, el que hauríem de poder prometre és que el Barça tornarà a jugar al Camp Nou, si no és el proper partit contra l'Atlètic, l'altre contra l'Alavés, perquè el club està pendent de rebre en les properes hores ja el certificat pertinent per obrir amb unes 45.000 persones, no?
Sí, el Barça ja va entregar tota la documentació que li faltava a l'Ajuntament de Barcelona i ara l'Ajuntament el que ens diu és que doncs, ja ha d'enviar-hi els inspectors, els tècnics, també hi haurà d'anar a bombers, inspeccionar l'estadi, que tot estigui correcte, donar l'okay i aleshores donar la llicència per obrir amb 45.000 espectadors. Això és qüestió de dies? Sí, però poden passar moltes coses. Clar, nosaltres no sabem realment si hi ha o no hi ha deficiències a l'estadi. En aquestes zones que es volen obrir noves, que són el gol nord i la graderia lateral, en aquest cas seria graderia lateral, la lateral, per 45.000 espectadors. Veurem què passa. Des del club són molt optimistes. Diuen que abans del dia 15 poder els hi concedeixen i, per tant, doncs estaríem parlant que el dia de l'Atlètic Club de Bilbao del dia 22...
El dia 15 és demà.
Sí, es podria obrir. A l'Ajuntament no són tan optimistes perquè és difícil que en 48 hores s'ho mirin tot, hi hagi zero...
Demà és dissabte.
Clar, per això.
Sí, per això.
Tranquil·litat. Tampoc ens posarem a treballar dissabte, eh?
No en tinc ni idea. Però és complicat que en 48 hores això vagin allà, hi hagi deficiències mínimes o subsanables en qüestió d'hores, amb la qual cosa tot fa pensar que anem el dia 29.
Clar, però si aquesta llicència arribés dilluns o dimarts de la setmana que ve, hi hauria temps per obrir ja contra l'Atlètic?
S'hauria de negociar amb la Lliga, perquè la Lliga el que et demana és una setmana d'antelació.
Una setmana d'antelació.
Sí, i tu també has d'estar operativament preparat per obrir amb menys dies d'antelació. És a dir, el Barça, un cop rebi aquest okay a la llicència, si el rep dimecres per obrir de cara al cap de setmana, les coses es compliquen una mica també, amb tema operativa, les entrades a la venda i tot plegat, clar. Es complica un pèl. Però veurem. Tot és possible. No, jo no vull anticipar res perquè tampoc ho sé. Ja. Però la situació ara mateix és aquesta. El Barça està pendent de tenir la inspecció de l'Ajuntament i de bombers i que tot surti perfecte i que li donin la llicència.
Rafa, tendràs que hacer un Messi un dia, ¿no? Y venir a ver cómo está quedando el estadio o qué. Aunque si, bueno, si vienes no lo hagas a escondidas, avisa, pero no sé cuánto hace que no pasas por allí.
Bueno, tiene su encanto colarse en los sitios, ¿eh? Yo soy muy de intentar colarme en los sitios, pero no te creas que me apetece mucho ir a ver el estadio en el momento actual de las obras. Yo casi prefiero ir cuando esté todo acabado y llevarme esa primera impresión que me llevé la primera vez que pude visitar el Camp Nou, el viejo Camp Nou, ¿no? Que yo creo que es mucho más eficaz a nivel sentimental esa primera imagen con todo ya terminado que ir allí y ver un campo en obras, que seguramente nos pase un poco lo que le pasaba al Iván, ¿no? Que vas con mucha ilusión, pero después al ver aquello como está todavía te quedas un poco ahí a medias. Yo, por cierto, sí que yendo un poco a contracorriente, veo mucha crítica al Ayuntamiento de Barcelona en todo esto y yo creo que el Ayuntamiento está haciendo precisamente lo que tiene que hacer, que es justo lo contrario de lo que no hizo el Ayuntamiento de Madrid con el Santiago Bernabéu. Yo tuve la fortuna de ir al Bernabéu un año después ya de abierto con medio estadio todavía por hacerse y de verdad que aquello daba miedo entrar allí. Yo no quiero que
daba miedo.
Sí, daba miedo. Daba miedo, cables sueltos por todos los lados, estructuras inacabadas, váteres portátiles, bueno, era un horror aquello. Yo no quiero que mi primera impresión al ir al Camp Nou sea esta.
Porque tú, entonces, ¿tú crees que en este caso el Ayuntamiento de Madrid hizo un poco la vista...?
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid lleva haciendo la vista gorda con el Real Madrid desde... No, no sé qué se crearía antes si el Madrid hizo el Ayuntamiento, pues desde ese momento.
En fi, són les 12 i 16 minuts, passa un minut d'un quart d'una del migdia, parlarem molt, del Camp Nou, de Messi, de moltes altres coses, fins les 2 de la tarda. Sí, Helena, ja sé que he de tirar la sintonia del programa, no m'he oblidat. El Què t'hi jugues a Ser Catalunya, va, som-hi.
Què t'hi jugues al migdia? És la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Lo, on ets, Pogui? Pogui, on ets?
Grande, bravo! En absència de Joan Poguicelli, del Joan Pogui, que avui doncs, li descansem descansar una mica la veu i atendre obligacions professionals. Ivan San Antonielli, mai de ser.
Ja
ha fet el seu paper com toca el que t'hi jugues. Avui, doncs, com dic, sense el Joan Pogui, amb el Rafa Cabeleira des de Madrid, aneu preparant, si no ho heu posat ja, l'streaming del programa al YouTube, perquè a partir de la una arriben els bojos. Obrirem la taverna, com sempre, com cada divendres, i avui promet, perquè hi ha molts, molts temes sobre la taula. Entre ells, Santi Ovalle.
Bon dia.
El que va anunciar ahir Joan Laporta a la presentació del llibre Jo vaig viure a la Masia, del Xavi Torres, que és que vol que Messi tingui una estàtua al nou Camp Nou.
No n'ha parlat amb la família de Messi, però diu que la junta directiva del Barça treballa per fer-li una estàtua al costat de la de Kubala i Johan Cruyff.
Junta directiva, els companys, sempre pensem, s'ha de fer alguna cosa més pel Messi, no? I home, jo crec que també el Messi hauria de tenir una estàtua a l'Spotify Camp Nou. Bé, la té el Kubala, la té el Cruyff. Jo crec que també seria de justícia que el Leo també tingués la seva estàtua. És d'aquests jugadors de referència que ens han marcat a tots, no? Nosaltres estem treballant amb això, evidentment ha d'estar d'acord la família. Quan sigui el moment i tinguem doncs, el disseny d'aquesta estàtua, doncs ho plantejaríem. Jo crec que a tot el barcelonisme li encantaria.
Doncs és l'anunci que va fer ahir a la presentació del llibre de Xavi Torres, Joan Laporta. Una estàtua al Camp Nou, al costat de Kubala i Messi, Kubala i Cruyff per Leo Messi.
Deixa dir una cosa. El 2019, Bartomeu ja ho va dir, també. Bartomeu ja va dir que Messi hauria de tenir una estàtua a l'estadi. I el 2022, Laporta, i ja de president, quan ell ja era president, ja va insinuar que una de les idees d'aquesta junta era una estàtua a Messi.
Doncs ahir ho va confirmar el president del Barça. No sé, Ivan, Rafa, què us sembla aquesta idea? Començo pel Rafa, Ivan,
sí,
que mires allà
sí.
al streaming, no, a la pantalla on hi ha el Rafa Cabeleira.
Ell està lluny.
Com lo ves tu, Rafa? ¿Te parece una buena idea que Messi tenga una estatua al lado de la de Kubala y la de Cruyff?
Sí, claro. Yo creo que Messi se merece casi todos los honores que pueda rendirle el Barça, ¿no? Y digo yo que una estatua tampoco me parece algo tan especial, ¿no? De hecho, yo creo que el Camp Nou debería tener más estatuas. Por ejemplo, me falta la estatua de Guardiola. Me faltaría alguna estatua más de alguna persona importante en la historia del club. Pero imagínate poner en duda la de Messi, ¿no? Lo que sí debemos de andar con mucho ojo con la estatua, ¿eh? Que no nos salga una estatua
cuidado.
Como aquella famosa de Cristiano Ronaldo.
Mira, es que, claro, Rafa, es que no,
claro,
de verdad.
Importante.
Ha anat a treure el tema, ¿eh?
Sí,
que t'agrada molt, per cert, un tema.
Sí, però l'Helena sap la realitat. Jo li he dit, mira, Helena, no sé si tocarem aquest tema. És un tema que a mi em fa gràcia i que va estar molt bé, perquè no sé si recordeu l'entrevista que se li va fer aquest programa a l'autor de l'escultura de Cristiano Ronaldo. Clar, jo no tenia previst llançar aquest fragment
de l'entrevista. No, per això està el guió.
Estava el guió per si de cas. I Rafa Cabeleira, que evidentment des de Madrid no té el guió, ha tret el tema. I per tant, escoltarem aquest gloriós moment en què Sique Rodríguez, Cristóbal Chassén i Santi Ovalle, aquí present, van entrevistar Emmanuel Santos, escultor del bust de Cristiano Ronaldo, que, com diu el Cabeleira, no va acabar de sortir del tot bé.
I ens escolta l'escultor del bust de Cristiano Ronaldo. Com es diu, Cristóbal?
Emmanuel Santos.
Emmanuel Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted es el escultor?
Exatamente, exatamente. Sou escultor. Sou escultor que fez a escultura do Ronaldo na Ilha da Madeira, sim.
Bueno, la verdad es que la escultura ha sido muy, muy comentada
ahora,
por el...
Sí,
por el parecido con el jugador.
A escultura foi comentada, mas já foi divulgado nas redes sociais o processo e as várias fases do trabalho do busto, da escultura.
Por que cree, Manuel, que ha sido tan comentada la figura? Es que algunos seguidores del mundo del fútbol pues lo comparaban con el slot de los Goonies.
Con el slot de los Goonies, le digo.
En relación a eso, é difícil responder. Não consigo agradar a todos. Nenhum escultor, nem nenhum artista consegue agradar a todas as pessoas.
Manuel, aquí en España, además de con este personaje de los Goonies, se le ha comparado con Jorge Cadaval. ¿Sabe usted quién es?
Sí.
¿Los Morancos? ¿Sabe qué son los Morancos?
No.
No sabe lo que son los Morancos.
¿Morangos?
Morancos, sí. Jorge Cadaval es un humorista que, vaya, se parece un poco a Cristiano Ronaldo y a la escultura que ha hecho usted también.
¿Qué quiere decir en relación a eso? No
posso dir
nada em relação a
isso. Li agraïm la paciència que va tenir Emmanuel Santos, l'escultor del bust de Cristiano Ronaldo, perquè, clar, Santi Ovalle a sobre li va comparar Emmanuel la seva obra amb los Morancos.
Jo em vaig quedar sol a l'estudi perquè havien marxat els altres dos.
Quin riure, de veritat.
Perquè no s'ho aguantaven a riure. I va marxar de l'estudi, em vaig quedar sol i em va sortir Jorge Cadaval. No sé.
Bueno, esperem, com deia Rafa Gabeleira, Rafa, que l'escultura, si se hace, que no sea un busto, ja d'entrada, però que quede un poco mejor de lo que salió esa, ¿no?, de Cristiano.
Sí, sí, es que además es muy curioso porque una persona que tiene la cara tan retocada como Cristiano Ronaldo, que después sea tan difícil tallarlo en, no sé qué era aquello, bronce, madera.
Sí. Ivana, ¿tú qué te sembla la estatua de Messi? ¿Necesaria? ¿O tú eres de los que le posarías directamente el nombre al Camp Nou? Més que una estatua.
No he pensado tanto en el fet de si hauria de tener una estatua. Evidentemente que sí. Es el futbolista más importante de la historia del Barça y seguramente del fútbol, para mí sí. He pensat més en el que ha passat en els últims dies, perquè és evident que si la Porta fa 24 hores després de dir que no se'n penedeix de res amb el que ha passat amb Leo Messi, un anunci com aquest és una acció-reacció. O sigui, Messi ha posat cap per munt el tema electoral. Per mi la fotografia de Messi al Camp Nou és el primer gran acte electoral de les properes eleccions. I la Porta, a qui no li han fet pessigolles encara, ningú. O sigui, la foto de Messi, o sigui, val per totes les rodes de premsa i actes i iniciatives juntes i reunions i sopars de tota l'oposició que vol presentar-se a les eleccions. O sigui, és la primera vegada que la Porta reacciona a alguna cosa que veu que diu, hòstia, que això sí que igual em fa una mica de pupa. És la primera esgarrapada, tampoc crec que sigui tan important, però entenc que Messi... Perquè a més hi ha una cosa amb la foto. Tothom donem per fet que és una cosa espontània i segurament ho és, no tenim per què dubtar-ho. Arriba allà i diu, hòstia, pues vaig a veure si entro. Entra. Hi ha altres opinions que diuen que potser estava una mica pactat o preparat. Però el que segur que no és espontani és el post d'Instagram, perquè és el dia següent. Per tant, aquí hi ha una reflexió prèvia de dir, escolta, quines conseqüències tindrà que jo publiqui aquestes fotos i sobretot quines conseqüències tindrà el missatge. I les ha tingut.
Clar.
Les ha tingut.
Estic d'acord amb tu que la visita pot ser espontània, que a més si en aquell moment li surt dir, escolta'm, passem per Barcelona, em ve de gust anar a les... Però, diguéssim que el que dius tu, el post a Instagram, la reacció de després i el fet de penjar-ho, l'impacte que tindrà és calculat.
Home.
O sigui, Messi és conscient de l'impacte que això tindrà i del paper que
Messi,
jugarà.
És Messi, eh?
Òbviament.
Vull dir, no és un jugador del Torredembarra.
I seria molt diferent si Laporta i Messi tinguessin una bona relació i es parlessin. Laporta i Messi
Home,
no es parlen.
Per començar ja no hi hauria anat d'amagades.
Òbviament. Laporta i Messi no es parlen. No es parlen. I cada vegada que Laporta diu alguna cosa públicament, l'entorn de Messi surt.
Sí.
I això, clar, la imatge aquesta de Messi, òbviament, que pot ser espontània i improvisada, etc, però el missatge és claríssim. El missatge és claríssim. I no li juga a favor a la porta en cap moment.
Rafa, ¿qué te pareció esta imagen de las imágenes de Messi en el Camp Nou el otro día?
Pues por una parte me gustaron mucho porque siempre gusta ver a Messi otra vez de vuelta en el Camp Nou, pero después hay un punto que hace un poco de daño, ¿no? Que es la sensación del post de que ves a Messi de alguna manera intentando dañar a Laporta, que nos guste más o nos guste menos, ahora es el presidente del Barça, ¿no? Es el representante de todos los socios del Barça, y desde ese punto de vista yo creo que se equivoca Messi si intenta entrar en campaña o si intenta confrontar demasiado con Laporta, ¿no? Yo creo que una estrella de su entidad debería intentar mantenerse un poquito al margen, porque además yo creo que en la historia de la marcha de Messi todavía que faltan muchas cosas por contar, y seguramente algunas dejen quedar mal a Laporta, pero igual alguna también deja quedar mal al propio Leo Messi, y yo creo que es mejor entre todos no hacerse demasiado daño, dejar que las cosas sigan su curso y tampoco abrazarse demasiado a la nostalgia, que normalmente eso no suele acabar nada bien.
¿Tú eres de los que pondría el nombre de Messi en el estadio? Que he oído que decías algo por debajo, ¿no?
No. Yo no, porque yo creo que la historia de los clubes no la escriben solo, no se escriben solo con nombres propios de personas. Muchas veces estadios como el Camp Nou yo creo que tienen un suficiente peso en la historia del Barça como para mantenerle el nombre por sí solo, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido cambiarle el nombre a algo tan mítico como es el Camp Nou. ¿Qué hay más mítico dentro del Barça que el Camp Nou?
¿No le pondrías
un futbolista, un presidente, un entrenador? Yo creo que no.
Claro. O sea, al de Guardiola tampoco se lo pondrías.
No.
No, y de hacer no le iban a posar el de Cruyff tampoco.
No, el de Cruyff.
El de Guardiola, Guardiola se lo pondría a mi hija, le llamaría Guardiola Cabeleira. Pero al Camp Nou no.
No, yo estoy de acuerdo con eso, con el nombre de Rafa, de que el Camp Nou es el Camp Nou y des que es va inaugurar el Camp Nou.
Jo no entenc tan misticisme amb el nom de Camp Nou.
No, però a més que no cal, dir, jo no cal treure-li.
Jo sense cap mena dubte li posaria l'estadi Leo Messi. Perquè Camp Nou, perquè és tan místic el nom de Camp Nou, si té 70 anys, si no és nou.
Des del 57. No,
li hem hagut de posar un nou davant de Camp Nou perquè se sàpiga que l'hem fet nou. No té cap sentit aquest nom.
Escolta una cosa, a vegades les coses simples són les més meravelloses.
Pues
són dues paraules catalanes que són internacionals. I per tant, a mi m'agrada que l'estadi del Futbol Club Barcelona es digui Camp Nou.
Doncs a mi m'agradaria més que es digués Leo.
El que vull dir és que es podria dir de totes les maneres. Se li puede poner Rafa Spotify Camp Nou Leo Messi?
Bueno, clar, però aleshores necessita un desplegable, eh?
O sigui, però que cadascú li digui...
Spotify Leo Messi, però si seria un nom meravellós.
Seria un nombre muy argentino ese.
Sí, però és un nombre largo.
No estic d'acord amb els naming rights aquests de posar Spotify, no m'agrada.
Title rights, no?
Title rights, això, naming rights, no? Bueno, és igual, com es digui. Vull dir, però ho entenc també perquè collons són calés i al final Spotify paga molts diners. Ara, canviar-li el nom per una persona, com diu el Rafa, per molt que sigui Leo Messi...
Potser no és que és Messi, l'estadi diu Leo Messi. Si associes la teva marca...
Spotify pagaria més, no?
Si associes la teva marca al nom de Leo Messi... Potser et paguen més, fins i tot.
Farem l'estudi.
Potser sí.
Què deia Rafa?
Decía que el nombre de Camp Nou, además, tiene una utilidad que yo creo que es muy práctica, que es detectar a falsos barcelonistas. Sí. Los que dicen no camp en vez de Camp Nou, esos no son.
Sí, és veritat.
Què dius, Soldat? No, deia que compta amb la unió Spotify i Messi.
Això també. Perquè està Mapple.
Perquè està Mapple, Messi.
Clar, és veritat. Mapple Music, sí.
Ojo, doncs. Hi ha incompatibilitats.
Clar.
Doncs que surti d'Apple, a mi que m'expliques.
No, si cal. Per tornar una mica al fil que deia el Rafa, que aquí sí que no hi estic d'acord, amb el tema de que no s'ha de mullar, bueno, és que ja ho va fer, el 2021 ja ho va fer.
Sí, interpretable,
no,
per això, eh?
No, interpretable...
Van a votar, no?
Exactament interpretable com la fotografia.
Igual. Sí.
Per tant, el que no farà Messi és mullar-se per cap candidat.
Correcte.
Això és evident, i a més que seria un error...
Però potser si es mulla, pel que no vol, no?
No, però... Si Messi només ha de fer una cosa, és dir, aniré a votar. Ja està. Igual que va fer l'altra vegada, anar a votar. Tothom va saber per qui va votar. De fet, es va encarregar Joan Laporta de dir i explicar repetidament a cada intervenció pública que tenia que només ell seria capaç de renovar Leo Messi. No ho va fer. Per tant, jo entendria que com a soci del Barça, que és el soci més famós del món, o sigui, el soci més famós que té el Barça es diu Leo Messi, que hi exercís el seu dret a anar a votar i ho fes. I això serà interpretat com vulgueu, però no és mullar-se per cap candidat i, en canvi, sí és condicionar les eleccions.
Són dos quarts d'una del migdia. Escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Santi, per tancar l'actualitat del Barça, ha parlat Dani Olmo a Mundo Deportivo, no?
Sí, li han preguntat sobre la tensió que hi ha entre el Barça i la selecció. Respon Olmo.
Yo creo que no vivimos tanta tensión desde dentro. Al final, tanto desde el club como desde la selección, siempre se busca lo mejor para el jugador y yo no he visto tampoco ningún problema en ambas partes.
No hi ha tensió, diu Dani Olmo, que també ha explicat com és el seu procés d'intentar lluitar contra les lesions que pateix.
Bueno, hay un plan, está claro. Al final yo pues intento trabajar tanto dentro como fuera del campo en el gimnasio para prevenir lo máximo posible pues ese tipo de problemas. Pero al final es fútbol. O sea, no se puede controlar todo al 100%, pero sí que yo doy lo máximo de mí para estar siempre disponible. También lo que haces fuera repercute. Yo creo que la recuperación es importante, tanto todo lo que has nombrado como la alimentación, el sueño, el descanso, y es algo en lo que intento incidir y exigirme siempre pues casi la perfección en ese sentido. Y
pla de gimnàs, de descans, d'alimentació, però al final el futbol és futbol i les lesions són inherents al futbol.
Ja que l'escoltem, us pregunto per ell. Rafa, Ivan, creieu que Olmo tornarà a ser Olmo aviat? Perquè l'altre dia a Vigo, no sé si coincidiu, però ho parlàvem aquí al que t'hi jugues i amb el Flaqui i tal, que érem allà, i se veia molt frustrat amb totes les accions que no li sortien. I físicament, bueno, no acaba d'estar bé perquè surt d'una lesió, ell diu que té molt clares quines són les pautes i que a poc va tornant, però no sé si recuperarem aquest Olmo que pot ser titular indiscutible.
És que, bueno, Daniel Olmo és molt exigent en si mateix, però l'altre dia jo no crec que fes un mal partit.
Jo tampoc.
De fet, diria que va fer un molt bon partit.
No, a més, li va tocar sortir sense esperar-s'ho, no va poder escalfar.
En una posició que no és la seva habitual, que és una nova posició, perquè ha jugat d'extrem, ha jugat davant de centre, ha jugat de mitja punta, evidentment, i ara, a la base de la jugada, una mica més avançat. A mi em va agradar Dani Olmo. Jo crec que el Barça necessita Dani Olmo. O sigui, és que la temporada és llarguíssima. És que és un futbolista diferencial. I ha nascut per jugar en aquest tipus de futbol. Sense Dani Olmo, ho deia això de Lewandowski també, no fa gaire setmanes, digues que el Barça o recupera Lewandowski o no té res a fer. Clar. Doncs amb Dani Olmo em sembla el mateix.
Tu eres olmista, Rafa, o no?
Sí, mucho. A mí me gustó mucho el partido que hizo en Vigo, porque además siempre teníamos esa sospecha de que quizás le podía ir bien acercarse un poco más a la base de la jugada, como ocurrió en su día con Pedri. Es verdad que a él estamos acostumbrados a verlo llegar más al área y marcar más goles, pero se le intuía que ese fútbol también lo podía hacer, ¿no? Y yo creo que la segunda parte que hace el otro día en Balaídos contra un equipo como el Celta, que presiona como una manada de lobos, no es nada fácil, ¿eh? Y tuvo esa capacidad de convertirse un poco en Pedri. Yo creo que a Olmo le pasa lo que le pasa al 90% de los futbolistas cuando tienen estos bajones, ¿no? Que pierden confianza. Claro. En el momento que vuelva a recuperar ese plus de confianza, yo creo que volveremos a ver el mejor Olmo de siempre en cualquier posición que lo intente utilizar Flick.
Falso
9, media punta en la base.
Amb això que diu el Rafa, d'aquest perfil de jugador que és Olmo, no? Que Olmo segurament és un tio que, si té confiança, se sent titular, et dona un rendiment bestial. Una mica com Rashford, no? Que per ser revulsiu potser no serveix tant. En canvi, si té una continuïtat i una confiança de l'entrenador i regularitat...
Al contrari, totalment.
Tu el veus més de revulsiu?
Això, sí.
Però
sí,
si el millor sí. Rashford l'hem vist quan ha jugat 12 partits seguits.
Bueno,
de titular,
perquè ha jugat tants minuts i tanta qualitat i el Barça genera tant que al final...
Però
sortint
des de la banqueta jo no li veig el mateix rendiment. Però ni a Rashford ni a Olmo.
Jo que sóc rashfordista, des de l'inici, perquè crec que és un jugador amb un talent de pilota d'or, a mi em falten coses de Rashford. O sigui, aquesta explosivitat, la velocitat, el xut, les assistències, a la posició on juga i amb els companys que té, jo ho donava per sentat. Ara crec que també s'ha d'involucrar una mica amb el que amb com juga el Barça, amb la continuïtat de la pilota i tal, perquè o sigui, a vegades el veus fer el seu partit, que no és el partit que està jugant el Barça. Jo el veig més com a revulsió per això, precisament, perquè crec que pot sortir mitja hora i remoure una mica tot el que és l'atac.
No sé a Tbilisi o a Tiflis, com li vulgueu dir, què deu costar una cervesa. Demà juga a Espanya, allà, contra Geòrgia, i tenim el Javi Raez. Javi, què tal? Muy buenas.
Hola, què tal? Muy buenas. No te sé decir porque estoy con un agua con gas.
Ep, cuidao. Perquè tu te cuides, eh?
És deportista. Bueno,
no, mucho. Me gusta tomar mis cervezas.
Está más fuerte que el vinagre.
Aeropuerto de Orlando, cuando vas con la gira del Madrid, el último día te vienes para Madrid ya, una cerveza en un vaso de plástico, 20 euros.
Hostia,
al cambio.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, una cerveza en un vaso de plástico, lo que es una pinta, en un vaso de plástico en un aeropuerto, con la propina obligatoria, tú lo sabes, Adri, que has estado sí. en las giras, 20 pavos, o sea, que esto del dinero...
Esto de la propina es...
Bueno, a mí me gusta
no
la
me gusta,
propina.
Yo no dejo mal.
Ya tú, de tu voluntad, cuando viene ya obligada, por la cosa... La
correcto,
cosa
correcto. Sí, sí, sí. Javi, bueno. Más allá de lo que cuesta una cerveza o un agua con gas ahí en Tiflis, ¿cómo está la selección española? Llegó ayer el equipo de La Fuente y, sobre todo, ¿qué le falta para clasificarse ya definitivamente para el Mundial? Poco, ¿no?
Bueno, sí, poco, muy poco. Digamos que lo de mañana es importante porque es un partido oficial, pero la clave va a estar el martes porque Turquía es nuestro rival. Es nuestro rival el equipo, iba a decir, turco rival, toda vez que le metimos 7 en el partido jugado en Konya, sí. Pues no es un gran problema porque ellos no te van a meter 8 en Sevilla, pero con un punto es suficiente, con un punto es suficiente y España estará matemáticamente en el próximo Mundial.
Esta tarde habla Luis de la Fuente y Zubimendi, creo.
Zubimendi, sí, a las 3 y cuarto.
¿3 y cuarto de la tarde?
3 y cuarto. Ah, a las 3 y cuarto va a estar...
¿Habrá muchas preguntas por el tema Lamine o ya está? Con la entrevista que dio en El Larguero ya queda todo claro.
Bueno, yo creo que este es un tema importante. Lo creo a pie juntillas. Creo que es el mejor jugador que hemos tenido en España nunca. Hemos tenido Iniesta, hemos tenido Xavi, hemos tenido Iker, Fernando Hierro, Puyol, hemos sido muy buenos jugadores siempre. Pero este es un jugador diferencial que va a pelear por el Balón de Oro. Y vendríamos todos en cuidarle, empezando por el Barcelona, por su entorno, por su representante, por la selección y por todos. Y creo sinceramente que la selección se le cuida. Es mi opinión desde fuera. Mm. Y me parece que es un chaval que hay que cuidarle, entre todos, porque...
En el Barça, de hecho, lo que han hecho es cuidarle.
Pues yo creo que la selección le cuida.
No, y en el Barça también, ¿eh?
Digamos, el Barça que está claro.
Vino, sí. No, porque
este chico, en el Barça, hay que estar más encima de él. Por lo que a mí me ha llegado.
Ajá. Bueno, ya lo contamos, pero Flick dijo el otro día que había mejorado mucho y que ahora la disciplina era total. O sea, que hay que...
Y de hecho, Flick en la rueda de prensa en los últimos 2 años no le ha regalado un elogio, por algo será. El trabajo y estar centrado. Y un chaval de 18 años pues necesita ayuda de todos. Y él también tiene que dejarse ayudar, que creo que últimamente tampoco lo hace.
Doncs demà a Geòrgia, Espanya, aquest partit on la selecció espanyola ja té a tocar la classificació pel proper Mundial i també té partit la setmana que ve contra Turquia. Des de Geòrgia ens ho explicarà el Carrusel Deportiu el Javi Raed. Javi, un abrazo.
He de dir una cosa molt ràpida, que em sorprèn aquest carinyo, no?, que se li ha agafat a Lamine des de la selecció espanyola des de Madrid, saps? Vull dir, que no ha passat amb tants jugadors a la història del Barça, saps? Vull dir, que et demanen que el cuidis, que... Sí, és com estrany.
Sí, ara sí.
Els ha agafat un paternalisme estrany, saps?, amb Lamine Yamal.
És curiós la informació que donava en les últimes hores l'Anton Meana, no?, on es deia que des de la federació confien que el Barça cuidi a Lamine Yamal.
Sí, no, vull dir... bueno, sorprèn.
Com s'ha girat la truita, no? Com s'ha girat el debat, Rafa, con todo esto de Lamine.
Este es como el que alquila un piso por Airbnb y espera que el dueño del piso lo tenga cuidado, ¿no? Es algo así.
Es
bastante tremendo lo que se escucha aquí en Madrid, que si Lamine es de todos, bueno, este tipo de cosas, de colectividades,
fútbol, patrimonio
con las que
fútbol.
De repente nos sorprenden, Lamine es de todos, pero lo tenemos que pagar nosotros, sí. Eso es muy curioso.
¿Qué t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.